Gaus a Santa Eulària. La informació torna a Ivetres Ràdio demà a les 7. Bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora a Ivetres Ràdio.
Ivetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Què és una llegenda? Segons el diccionari, és un relat de ficció, oral o escrit, d'aparença més o manco històrica. També pot ser un fet extraordinari, tant pel fet de la narració com dels seus personatges. Transcorre sempre a un indret o un moment històric prou conegut i sol tenir un caràcter didàctic o explicatiu i quasi sempre acaba amb una ensenyança. Generalment, són esdeveniments populars i no erudits. N'hi ha molts a les nostres illes d'esdeveniment d'aquests, moltes llegendes. Dedicarem el programa avui a contar-vos qualcunes de ser més populars i de ser més conegudes. Benvinguts avui dilluns, dia 7 de desembre, a un programa molt especial de Som Balears.
A Ivetres Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Els illans sempre han tingut una especial admiració i temors pels pobles forans, pels pirates, pels serraïns i pels demés mariners. A vegades mos duen ses novetats i modernitats d'aquells pobles més avançats, sa sort que també patien robatori i esclavituds pròpies del conqueridor. Aquesta llegenda formenterenca, sa primera en sa que encetam aquest programa especial, n'és una mostra, la llegenda de la cova de la Mà Peluda.
Sa llegenda de sa cova de sa Mà Peluda. Anònima. Versió Damià Tomàs. Conten que un bon dia en Pepito Marí, un pastor de la zona d'Escaló, anava un poc fuit. Era hora baixenc, la guarda d'ovès pegava mossegades a les darreres herbes del dia. Estava tan embadalit en les seves coses que no se temia d'aquella boira lletja, negrosa, que venia de tramuntana. Ben prest unes gotes com es puny li banyaren el cap i li regalimaven per l'esquena. Llavors, com si fos un conic a cerca la lloriguera, va córrer manades desfetes a trobar on està a cobro. Va fer sou a una cova dins espinars que hi havia entre les pletes d'escaló i la mola. La qüestió és que quan va estar ben a cobro és que ja anava banyat com un pop. Cap d'una estona va treure el nas per pegar una oada en els temps i va veure que no anava bé els temps, no va veure cap clariana, vaja. Ben al contrari, semblava que com més anava, més s'embrutava. I també s'havia alçat un ventet que gelava ses idees. Això no té massa bona olor d'aparell. Vaja un fred que té per l'esquena. Si això no s'atura, hauré de romandre aquí tota la nit. En quatre grapades va fer un cremollet de tronys i follaca per començar foc. I podria estar pitjor. Estic a cobro, calentet i pataleca amb un bon formatge, idò. Ja pot por fins que caigui el cel. Poc a poc, la focatera anava il·luminant aquella cavitat. Alhora que la seva llum i fum feien feixos bromosos i ombres bellugadisses. Escraquetjada ses flames semblava que anava a compassat de renou del vent i ses gotes de l'aigua de l'exterior. Per un moment li va semblar que no estava sol, que qualcú el vigilava. Els seus temors ben prets s'haveren confirmats. Va pegar una onada a l'interior de sa cova i els seus ulls veren una imatge endimoniada. Una manota grossa com un home, negra, peluda, pudenta, i amb un regalín de sang voletejava dins sa cova. Ell que me'n direu. En Pepito pegà una revinglada i amb uns ulls espantats de por i un cric que semblaven els d'un porc a punt de corar, entre quatre llongos va sortir de sa cova i... Que mates me valguen! Cap a ca seva manca gent! Va arribar que seven sos cabells drets, ulls esglaeats i esclat a cor. Quan va poder obrir sa boca, va contar sa família i amics aquell succés esgarrifós, infernal, sobrenatural. Sa gent dels voltants ben aviat entengué noves del succés. Uns, per fer befa, eh? I altres per confirmar sa visió d'en Pepito, volguera anar-hi pegar una ensumada.
Jo hi entraré. Ja ho veuràs, no hi haurà res. Tot això és una beneitura.
Ja ho veurem on hi haurà engelat. Jo, per si d'un cas, t'esperes entrada.
Què vol dir, per si d'un cas? Lo que passa és que tenen por.
Por? Jo?
Ai, anaren. Ja ho crec si anaren. Però no n'hi va cap de valent que passàs més enllà de sa, sa boca de sa cova. I quan els ulls ja s'havien acostumats a sa foscor i creien entreveure aquella manota oberta que semblava voler agafar el primer valent que s'atrevís a entrar-hi, voltaven en redó i accelerant el pas amb uns ulls davant i l'altre darrere per si de cas, cap a casa i cap per morros, que ja han dit lo que havien de veure. Quin serà el secret que s'amagava darrere tot allò? Idò, ara vos ho contaré. Tot ve d'una contarella. Diuen que havien contat aquesta història a un pescador d'escaló, que tot ve d'un molts des desembar de pirates de Moreria que Formentera patia des de que el món és món. Llavors, si sa cosa anava bé, aquests eren rebut pels pagesos amb una calabruixada de pedrades garrotades i obligats a tornar a sa barca. Però aquella vegada, no. Aquella vegada un dels malferits, quan se va veure en coratge, però no tenia forces per tornar a bord, s'amagades ferotges i llenys, i llevar cul rossec, aconseguir arribar a sa cova. Sa fortuna volgué que allà dins hi trobàs una cabra morta, que li va servir d'aliment. Va fermar amb una corda i el sostre de la cavitat sa pell peluda d'aquell animal plena de regalín de sang, de tal manera que semblava una manota coberta de pèl i de sang. Un altre dia també tornaren els pirates, sí, i agafaren un al·lotó, en Xico, un jove pescador esquiterell, vivaratxo, magrello, i que, per podre ser esclavitzat, van amagar-se dins la cova acompanyat d'un corn que feia sonades i ara per espantar els mals esperits. Ell que me'n direu. A la cova encara hi havia penjat aquella pallota. A entra, encén un bon foc i ferma un cordellí a pell i llavors amb una mà la feia moure i en l'altra se'n va dos corn en els llavis i bu, bu, bufa i qui bufa. Els pirates, quan t'arribaren i se posaren davant sa cova, romaneren estorats, com es blat de l'any 13, entre es foc i es fum que sortia de dins, sa mà que se movia, i et so d'escord, i els ecos de sa cova. Tot plegat semblava l'entrada de l'infern, i et so de diamol i bremuls de ser condenats en es foc etern. Els sarraïns no s'ho pensaren dues vegades, se miraren uns als altres i que metes me valguen, cap a la mà manca gent. Avui tan sols queda el nom, encara que molts dels que la visiten desconeixen la seva llegenda.
Ara m'on endinsarem dins la major de ses Maenariae Insulae, com les denominava en llatí el romà Plini el Vell. Tothom va pensar que l'autor, tot i que les localitza de forma imprecisa, se refereix a qualsevol illa entre Ebussos i Majòrica, i pensa amb tots, a més, que es referia a l'arxipèlag de Cabrera, en Monjos Folls de Cabrera. Ja han passat quasi bé 800 anys des de que Jaume I d'Aragó va desembarcar des de Salou i Tarragona a la conquesta dels sarraïns arrelats de la ciutat de Medina Mallorca, i de totes aquelles de més terres, més enllà de la mà. El conqueridor venia envoltat de llegendes, Jaume I i ses 300 doncelles, Jaume I i la Virgen i la Silla de Fuenfría, l'Oroneta i Jaume I, Jaume I i la conquesta de Mallorca, la dinada de ben dinat, mata el rei i vete a Múrcia, la potada del cavall del rei en Jaume Inca i els puix de ses bruixes i el rei en Jaume. Aquesta darrera és la contarella que ara vos presentam.
Es Monjos Folls de Cabrera, per Damià Tomàs. Cabrera, la quinta illa en extensió de les Illes Balears, avui declarada parc natural. tot és un espai de pau, de tranquil·litat, de serenor. Però, i en temps de l'avió? Ai, si ses pedres parlassin! Què en dirien d'aquesta illa en forma de rata pinyada que sembla volar amb ses ales obertes? Al llarg de segles, Cabrera ha estat refugi de pirates, mariners, presó natural i paradís de pescadors. Cabrera, sa legendària, sa petita, sa caganiu de sa guarda, lloca d'espollets que formen l'arxipèlag de ses Cabreres i que és Estrabón anomenar les Menàries. Cabrera, sa més propera a Mallorca i a sora sa més desconeguda, sa pobra. Només de 7 quilòmetres de sa gimnèsia major, o com deia l'escriptor italià Plini, a 12.000 passes d'Illamà. Ocupa una extensió de 14 quilòmetres quadrats i representa un 0,28 de ses Balears. Cabrera, sa muda, plena d'esculls, farcida de tràgic passats i de moment dramàtic de sa història balear. Avui mos centrarem en la llegenda d'un monjos que on qualifica de folls. Avui, un minsos fonaments donen testimoni de la seva presència. Tot sembla que corria el segle VIII antes de Crist. La illa es troba sota la dominació de Bizanci, amb bastant de residents i un monestir. Pot ser també d'un bisbe. Quasi tothom residia al final del port. Però... i el monestir? On era el monestir? Hi ha moltes hipòtesis. Que si aquí, que si allà, tot sembla que estava situat damunt un antic poblat talaòtic emmurallat a un lloc anomenat Esclot d'Esguix. Avui, la natura ha recuperat l'espai que un dia fou una construcció molt rudimentària en cambres rectangulars difícilment perceptible en el primer cop d'ull. Hem de recordar que els monestirs de l'edat mitjana no tenen res a veure amb el que avui entenem com a residències eclesiàstiques comunals. Tampoc sembla que els seus moradors fossin ànimes de sagrari. Solien ser personatges esquius i solitaris. Molt d'ells vestien de forma primitiva amb pell de cabra i vivien en estat gairebé salvatge. El monestir de Cabrera sembla que pertanyia a sort de Benedictina. Bé, ja ho sabeu, allò de ora et labora. On pensa que, en general, la seva pobresa i privació era per anar a la recerca de la il·luminació divina, però també d'aquesta manera de viure era aprofitada per una tipologia de pillastres perseguit per la justícia, d'aquí que fossin pot de fiar i mal vits per la societat d'aquell temps. Hom pensa que la pirateria anava per davant de les plegàries fins al punt de que arribaren a fer pessigoles en els vaixells comercials. Llavors, aquelles aigües eren ruta obligada per molt de navegants. Conten també que presentaven una vida libidinosa, com vivien en dones, moltes d'elles raptades i encaptivades, que ara eren normals les orgies i altres floretes. I si a més de tot lo que punt a afegir els degollaments de mariners, segrets de mercaders i altres sotileses, la realitat és que feien més nosa que una búsqueda dins un ull. L'altre motiu sacríleg, pot ser, és que practicaven el priscilianisme, una variant del cristianisme prohibit i perseguit per impiedats a Balcana. Entre d'altres, citaré la negació d'acceptar la Trinitat i l'encarnació del Verb. El papa, que ja tenia el cuc de l'orella malalta, cansat d'escoltar les denúncies d'armadors i mercaders, va decidir posar fil a l'agulla de forma directa. Quines poques feines que tenia el sant pare, eh? I d'ai no... potser la causa fos que en aquell moment no hi havia bisbe a Mallorca i ell va haver d'agafar la pell pel mànec. Ningú no sap com ni quan, però la realitat és que aquella comunitat un dia va fer ull. Potser li feren plomes o simplement va desaparèixer per manca de postulants. Potser fos pel càstig papal i llavors els monges foren condemnats, castigats, sacrificats i cremats a la foguera per les seves conductes impures. Potser van continuar resident a l'illa fins a l'arribada dels musulmans. Potser fou per un atac de barbaria. Ara, quanta Cabrera ja no ha ni destacament de soldadesca, quanta sa cantina d'esport només se sent el batec de ses ones que juguen en s'arena i en ses roques, ara quan se sent el suau mormoll de ses sabines, mates, estepes i pin que juguen amb el vent, també a vegades sembla que mos arriben els suau cants i els gemells llunyans d'aquells monjos folls.
Ja han passat quasi bé 800 anys des que Jaume I d'Aragó va desembarcar des de Salou la conquesta dels sarraïns arrelats a la ciutat de Medina Mallorca i de totes aquelles demàs terres més enllà de la mà. El conqueridor venia envoltat de llegendes, Jaume I i ses 300 donzelles, Jaume I i la Virgen i la Silla de Fuenfría, l'Oroneta i Jaume I, Jaume I i la conquesta de Mallorca, la dinada de Bendinat, mata el rei i vete a Múrcia, sa potada del cavall del rei en Jaume a Inca i es puig de ses bruixes i el rei en Jaume. Aquesta serrera és sa contrella que ara vos presentam.
Es puig de ses bruixes i el rei en Jaume, per Damià Tomàs. Fa cosa d'una mesada. Qui vos parla tornava a la vila pel camí de Son Saleta. Pes qui no estau familiaritzats amb aquell lloc, és l'antigua ruta que unia la localitat del Gaida al Llumajor. Era hora baixenc i el sol a poc a poc anava col·locant els ulls. Venien de passar un dia meravellós, just ben avall despull de ses bruixes a una caseta d'uns amics. Un bon foc, bones viandes i un bon vivitenc. Rialles i bona companyia feien d'aquell dissabte una jornada engrescadora. El camí és estret i anava amb baciotat. Pel costat de la dreta baixava un saragaet d'aigua quasi bé imperceptible que anava a morir dins el safrei de Son Reus. Tot anava com una seda. A més, tenien la seguretat d'anar encolcat dins un tot terreny. Ell, que me'n direu? De sobte, sa roda davantera va fer una llenegadeta i el cotxe, clac, va quedar més emperpelat, tan enfangat que ni en sa reductora manual hi va haver manera de sortir d'aquell parany que mos tenia enganxat talment un ginyol. Quan més grapades, accelerades i maniobres feia, més enfonsat se quedava. Sa feta va acabar amb una telefonada a sa grua i una estiradeta. Au! I de fora, i cap a la vila manca gent. Se m'he venat d'on no hagués passat d'aquí, si no hagués estat per aquest programa i en concret de l'apartat de les llegendes de les Balears. De sobte vaig recordar la llegenda despull de les bruixes i el rei en Jaume. De ben segur que n'haureu sentit contar més d'una o un padrí o l'altre. Com anau de Llumajor al Gaida, trobau dins Son Salat un puig en forma de formiguer, tot una roca, ple de quivells i regates. Si hi pujau de ben mitjà lloc hi trobareu una cova rotgenca. Hom diu que allà dins hi sortien ses bruixes en tendes moros i que per això aquest puig és conegut com es puig de ses bruixes. Si em passava cap carro per allà baix, es pareia ho havia de fer tot per treure'l. Diuen que era que ses bruixes s'hi encamallaven damunt sense que els adessin, i com que eren més que mosques, assolaven el carro i ja no hi havia qui la mogués. El cristià que el rei en Jaume deixà per poblar Mallorca, quan l'hagué presa, anara a donar-li part d'això de ses bruixes. I què fa ell? Se'n vengué amb un parell de capellans i un escolar. En sa carrossa se'n va manar des desfetes cap en aquell puig per maleir ses bruixes amb aigua beneïda i que no en quedés nèxia. Se n'hi puja en sa carrossa i a sa cucuia hi planta una creu. Mentre que els capellans feien sa seva tasca, s'escolar de poc que tenia de no serir de més, se'n va anar a mirar sa feta d'en fora. Va fer sol damunt el puig veïnat, que per això té el puig de s'escolar. Amb el pujar i davallar sa carrossa per aquell puig, ses rodes feien aquella partida de regates que encara se veuen. I si no m'ho creus, és que no heu estat mai. I de ses bruixes? Bé, idò, ja no se'n veren pols ni noves. No anaven de creus, ni volgueren raons en sos capellans, ni amb el rei en Jaume. Ah, oh, potser encara en queda qualcuna. I per això quan record la feta del meu cotxe, o quan més d'un té pana i li surt aquella expressió que diu parell que hi ha bruixes, pot ser que encara en quedin, i hores d'ara són més discretes. Jo, per si de cas, quan torni a passar per allà, procuraré dur ben a mà els papers de l'assegurança o del cotxe i el telèfon de la grua.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La campaña de vacunación de la gripe ya está en marcha. Por responsabilidad, si eres personal sanitario, mayor de 65 años, enfermo crónico, estás embarazada o trabajas en servicios esenciales, vacúnate. Con la prevención, tú ganas. Consulta a tu médico o llama al 061. Govern de las Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anar-hi. La meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
En Miquel, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem, bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs? Bon.
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb vot, demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Els pobles de la Mediterrània han repetit i també han fet seves moltes llegendes que naveguen pel Mare Nostrum, mites com el continent perdut de l'Atlàntida, pobles de l'antiga Grècia com Paulo Petri, o mites devinguts en realitat com Troia o Plontis o Herculano o l'Itàlica. A vegades, algunes d'elles són genuïnes, pròpies nostres. En la ciutat de Parella i el dia de Sant Joan, Damià Tomàs vol retre homenatge en els nostres padrins, que tan bones vetlades hivernenques moren fer passar en les seves contarelles i rondalles.
La ciutat de Parella i el dia de Sant Joan, per Damià Tomàs. No poden negar-ho. En els illencs mos agrada la mà, la seva immensitat, la zona, l'escuma, serena. Mos inspira, aixampar la vista a l'horitzó, mar endins. La mà mos crida i també mos atura. A vegades mos reconforta i d'altres mos espanta. Tot això que envolta el seu poder i la força de les seves tempestes. També mos desperten els sentits, les llegendes, les tragèdies i els seus mites. La Mediterrània està farcida de mites de ciutats submergides, engolides per aquesta mà amiga i alhora tenebrosa. Els pobladors que des de l'avió habiten les zones costaneres, en coneixien i en coneixen a Balcana, llegendes de mariners que han sentit el batec de ciutats mitològiques, maleïdes, excisades, encantades, engolides per la mà, en tots els seus misteris, les seves llegendes, i també en coneixen de profecies malignes, com aquelles que anunciaven catàstrofes i la desaparició de Mallorca fetes per Sant Vicent Ferrer. Sabem de ciutats que aparegueren en els antics mapes com Sant Isera i que encara avui dubten de si les ruïnes de Sant Itja corresponen a aquell mite o a aquella realitat. En el relat d'avui parlaré de la ciutat de Parella, del seu mite, de la seva llegenda. Conten que un dia de Sant Joan, si ets a Ciutadella a la sortida del sol i mires els ulls cap a ponent, a vegades, dit la mà, quan sortida de ses zones es veu una ciutat emmurallada en cases, esglésies i palaus. Tot d'un color blavós, boirós. No hi ha dubte. Acabes de veure sa ciutat mitològica de Parella. Conten que hom també l'ha vista des d'Artà i des de Capdepera, Uns han sentit contar que la ciutat era un paradís plena de riquesa i d'alegries. També diuen que era un infern. Hom mai no es posa d'acord si les seves morades servien de presó o de defensa davant el mal. Un dia va ser encantada, excisada, per una altra vila rival. Pot ser perquè hi hagués enveges o també per odis que van provocar la seva desaparició. Però ja ho sabeu, tot encantari, tot encisament, talment un conte de fades, té la seva redenció i la nostra protagonista en té dues de possibilitats. El miracle es produirà si una persona de bon cor i neta de pecat ha entrat per tres vegades consecutives. Una vegada, un jove missatger va ser enviat pel seu amo a Ciutadella a esmolar una arada. Quan va tornar, el senyor se'n va dur una bona sorpresa, perquè l'arada era de plata. Llavors el senyor li va fer una segona comanda. Li va jurar una corbella de ferro i el jove va tornar amb una d'or. La curiositat i l'ànsia de riques del senyor anava en augment, així que li va enviar una tercera. Li va lliurar una arada més grossa, bé, la més grossa de la finca. Però aquesta vegada l'avarícia el va trair, ja que el va seguir en el mosset per veure on anava i què feia. El fillet, quan va arribar en el camí de Ciutadella, va passar-hi de llis i manades desfetes per en vant, cap a la Cala Blanca, fins que es va topar la mà. Ell, que me'n direu, quan va sentir la fredor de l'aigua i se n'adonà dels seus peus banyats, va tornar a la realitat i va mullar.
Ciutadella ha desaparegut!
Llavors, senyors, va recordar la llegenda i va reconèixer el seu error. La innocència i descriat l'havia permès entrar per ella sense reparar en tresors ni avarícies. En tot moment sempre va pensar que se trobava a Ciutadella, però la curiositat i l'ànsia de riques del senyor va rompre el sortilegi i la possibilitat de desfer l'encantament. Ara bé, l'altra possibilitat de redenció és que el dia de Sant Joan i de forma fortuïta la ciutat encantada sigui vista per set joans i set joanes alhora. Jo som optimista i penso en la granciositat de la festa i que amb aquesta gernació que cada any arriba i l'anima amb ànima oberta i esperits aparentament net de cor i amb ganes de bauxa, un bon dia per Sant Joan se desfraça excisament i per ella sortirà de les tenebres per sempre més. Però, mireu, enguany tenia una esperança. Malauradament, no ha estat així. Serà que no hi ha prou joans i joanes que no han girat la vista en exponent? O pot ser que no n'han tan nets com mos pensam? Ai, lo que mai poden fer, però, es perd l'esperança. I ho tornarem a provar l'any que ve.
Vos imagineu el pànic que es va desfermar a la vella i emmurallada ciutat de Mallorca en l'arribada d'un drac que engolia sa gent amb una mossegada, un monstre, un ésser mitològic que Sant Jordi va fer popular al voltant del segle IX. Tothom havia sentit parlar de llegendes amb més o manco variacions contades per tradicions populars a molt de països europeus, entre d'ells Portugals o Grècia. Però el nostre protagonista d'ara és molt més proper. Del segle XVII, aquesta és la versió del drac de Nacoca.
El drac de Nacoca, per Damià Tomàs. Quan Tom parla de dracs, mos venen a sa memòria històries de l'edat mitjana, històries de llegendes, de misteris, de reis, de cavallers, de lluites i de pors, i també de mites. Llavors, un drac representava el pecat, el mal. La victòria dels cavallers sobre un drac representava el bé damunt el mal. La nostra llegenda, però, és més propera. Hem de situar-la durant el segle XVII. Un drac! Diuen que a la barriada han vist un drac! Un drac?
Però si això són coses de l'antigó, dels temps del noble rei en Jaume I, són històries més velles que es prestada un... Tot això són legendes d'un altre. El teu nas t'ha dit que a la morada de la mà, de vora la portella, s'ha vist un drac. Torna a dir primer. Corria el segle XVII i a la barriada de la portella tothom anava a la dreta. El veïnat del barri anaven en la por ferrada a les costelles. Ningú gosava sortir de casa durant les nits. El sol fet de pensar-hi ja els feia tremolar com una fulla de poll i els repicaven ses dents. Els minyons somiaven en drats i els més grans embarraven ses portes i finestres a posta de sol. Uns asseguraven haver vist un raig de sang pel carrer, d'altres que havien desaparegut cans, nins i dones. Qui manco sabia més deia: «Jo l'he vist! És un drac ferotge i disforjo, i té el cos recobert d'escates», deia un. «I treu foc pels queixals», afegia un altre, i un tercer: «I també vola».
«Que vola?»
«Sí, com ho sentiu?» Oh, m'havia sentit contant els vells històries i lluites de cavallers que dalt del seu cavall donaven mort a un drac, alliberaven en el poble i aconseguien una victòria des bé de Montesmal. Sant Jordi i el dragó és un exemple. Però ara tot això era més proper, més casolà. El cavaller Coc, governador de Pollença, que tenia estada familiar a la plaça Santa Eulàlia, tot just avui allà a la casa de Can Vila, abans d'arribar a casa seva va voler anar a passejar una estoneta amb la seva estimada, na Catalina Costa, que residia a la portella. La nit era fosca, se podia tallar en ses pares talment un pastís. El silenci era de claustre i ses potades del seu cavall rebotaven talment un repic. De sobte en Coc va tenir un mal pressentiment. La lluita era el seu ofici, tenia els sentits propis d'una llebre. En alerta l'havia alliberat de molts perills. Intuïa que no estava sol, que qualcú l'espiava o el perseguia. Així, fent una ullada cap enrere dins d'aquella negró, va afinar dos ullots vermells que amenaçaven atac. Llavors, amb un gest quasi bé imperceptible, va posar mà en el marc de l'espasa i en la rapidesa d'un llanc ras la va tallar amb precisió de matancer. La criatura, quan rebés tall, va llançar un bramul i quedar immòbil, ferida de mort, alhora que en Coc llançava un crit de victòria. En ses glaies veïns guaitaren per ses finestres i se'n donaren compte de sa heroïcitat des cavaller i des despertar del seu mal somni. Conten que llavors, davant els presents, el gojós cavaller va oferir el trofeu a sa seva estimada amb aquestes paraules: «Vet aquí el drac de na Coca». Una bona manera de dir-li a sa seva estimada que a partir d'aquell moment la volia prendre per esposa. La notícia de la mort d'aquella ferotge i disforge criatura coneguda pels ciutadans va esdevenir una festa i serà un pel llarg a la barriada i a tot Mallorca. I de fins aquí la llegenda. La realitat és que la fera que havia provocat tot aquell enrenou era un petit cocodril de poc més d'un metre. Durant el dia romania amagat prop d'esclavegram i estremurs, i durant les nits sortia a alimentar-se de rates, fens i altres sutileses. La seva arribada, però, fou un misteri. El més probable és que vengués dins algun vaixell, sent molt petit, o fins i tot quan encara era au. En qualsevol cas, però, la cria de cocodril conegut pel drac de na Coca, segons aquesta història, s'hauria d'haver anomenat el drac d'en Coc. Avui encara, però, ho veure dissecat aquest ferotge drac dins la vitrina del Museu Diocesà. Bona nit.
Per participar en les eleccions generals del 20 de desembre, tan sols cal saber quatre coses. El lloc, el teu local electoral. L'hora, de 9 del matí a 8 de la tarda. El document d'identitat, ha de ser original, no valen fotocòpies. Les paperetes, n'hi ha una per al Congrés i una altra per al Senat, es diferencien per colors. Això és tot el que cal saber si vols votar les eleccions generals del 20 de desembre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. De sona, de sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
S'ha vessat molt de tinta al voltant de les nostres costums i del nostre especial tarannà. Què hi farem? Som illencs i això ens fa especials, únics. La nostra manera de parlar, de saludar, de comprar o de vendre. Es nota el llenguatge figurat i tancat fins fa molt poc. Ha fet que molts estrangers trobassin dificultats de comunicació. Hi ha molts de mots i dites que defineixen la nostra manera de ser. Pot ser una de les més sonades, és aquella que diu així: lo nostro és nostro i lo nostro té volta i mitja. Aquí teniu la Barcella de Sineu.
La Barcella de Sineu, per Damià Tomàs. Hi ha fets i objectes que, amb el desús, tot i ser una realitat i d'haver tingut un protagonisme cabdal dins la societat de l'època, acaben dins la bossa de les llegendes o les mites, o el que és pitjor, oblidats per sempre més. També hi ha frases i dites que semblen fetes per nostre especial tarannà. Quantes vegades han sentit allò: sembla que n'han de venir de fora per recordar-nos la bo que tenim a casa. La contarella d'avui respon perfectament a la frase que cap de citar. Et la Barcella de Sineu, sí? Ja heu sentit? La Barcella. Ah, que no sabeu què és una Barcella. Idò, una Barcella és una unitat de volum que des de l'any de la Picó de 1248 i fins fa relativament poc temps servia per a mesurar el volum de diferents llegums, cereals i llenties. Una barcella plena equival poc més o manco a uns 11 quilos. Sí, ja ho sé, molt direu, ja no s'usa. Però, i si vos pal donar un mut d'olives? Perquè avui en dia encara les places de la pagesia les olives es mesuren amb el muts. Idò bé, 6 o un muts són una barcella i 6 barcelles són una quartera. Si una quartera... Com? Sí, sí, com el nom de la plaça de Palma, de ciutat, coneguda per la plaça de la quartera. Però bé, ara me'n vaig per les bardisses. Serà millor que tornem a la barcella si no ho era. Un bon dia a la casa de la vila hi havia més nervis que de costum. Es va rebre un document que provenia del jurat de Palma. S'interessaven per la barcella de bronze de l'alt rei en Jaume II, d'un incalculable valor, a part de que és única i és la unitat de referència, a fi i efecte de comprovar si la seva capacitat coincidia amb exactitud a les que havia fet a la ciutat, per evitar la picaresca d'algun mercader. Quan es balla va acabar de llegir aquella recatòlica, va romandre en sos ulls com dos plous estrellats i va cridar al secretari. Mam, secretari, tu que en saps d'aquest cabal? I jo, senyor balla, no en sé res ni noves, jo som nou a la vila, i de tot això que me demanau no ho havia sentit dir mai. Tot lo de matriculatjaren d'aquí cap allà, demanant a un i altre, i no hi havia res ni cap funcionari municipal que el tragués el gat del sac. No entrem més que una engronsada de cap i una carussa de maldes agres. I si ho preguntaven els vells saig, va dir el secretari, ell ha de saber coses. El meu bon amic Biel Florit, sabateret, a la narració curta
aquí tens a Barcella Jordi Aceuti, Premi Rosa d'Or de Castellets 1990, descriu de forma magnífica aquest fet, i per això el sintetitzaré. I vos, saps, no heu sentit dir mai res d'aquesta Barcella de bronze, així i així, en s'escut de la casa d'Aragó un costat i es de sa prima son sarigotera a l'altre, L'heu vist a part o banda, I jo, mirau, i d'oi, no, i tot d'un arredeu, quines cabòries, oh, quina gent! Però després d'un instant... Ara, qui ho deia, senyor Batla, i d'home, me sembla que sí que tenc una de vista de Barcella. M'apareix que aquí dalt, a la sala condemnada, que deia, allà on es reconen tot el que no serveix per res i no pot cremar la foganya.
Uep, ja me feia content, va dir Batla. Efectivament, allà dalt el trobaren un objecte on les òlibes hi havien niuat de dins. Tanta sort que no era avui... Efectivament, allà dalt hi trobaren un objecte on les òlibes havien niuat de dins. Tanta sort que ja n'era buida de butzetes, ella. Repelent, plena de pols i oliosos excrements d'olivassa per tot, un regalín de caramell i de sucre cremat. Voleu dir que això és això?
I jo que sé, va contestar Saig. I m'heu demanat una barcella de bronze i vos duc una barcella de bronze.
Ell llavors que me'n direu, la feren netejar, li donaren fregar i lleixiu fins que va cobrar color i es val la feu parar una tauleta amb un domàs vermell i au, el gran tresor damunt sa taula presidint es plenari, com si fos l'altíssim. Llavors... començaren a discutir, va davallar Sant Pere, Sant Pau, el Tractat d'Utrecht, el Comte Duc d'Olivares i tota la cort. Semblava que qui manco sabia més d'ella, inclús un dels jurats, el més curt de gambals que la majoria des de més, i més dolent que es fent de Colom, proposar-me una milícia per fer front en el virrei. Bé, ja ho sabeu. Sempre n'hi ha que pixen fora del test de totes les reunions. Després d'una estiria molla, llarg, molt llarg, en primera instància es va decidir que no, que això deva d'enviar s'estimada i mai abastament ben ponderada a Barcella, que no, que de cap manera, i que res, i ja ho veurem on se hi haurà engelat. Després de dinar, panxa plena i orella calenta, varen arribar en els acords. La Barcella aniria a ciutat, sí, però custodiada en tot moment per dos homes, i la durien en separança, i en haver acabat les comprovacions. Cap a la vila, i fora bromes! I així es feu, i el poble, havent retrobat la memòria de la Barcella, perquè gent externa els havia repregat per morros, recuperar la fat. I així es feu, i el poble, havent retrobat la Barcella, i la seva memòria, perquè gent externa els havia refregat per morros, recuperar de facto la Barcella de l'Oval rei en Jaume II. Avui encara la podeu visitar, però si ho voleu fer, convé telefonar a l'Ajuntament i concertar visita.
La Gran Cristiana, la Tercera Guerra Carlista, la Torre de Son Granada, avui Hotel Hilton, la Torre, són mots que mos serveixen per endinsar-mos dins una contarella pagesa que mos recordarà també aquelles tasques d'un món rural recordat en nostàlgia avui i dissortadament quasi bé desaparegut.
La Torre, una finca plena de història, per Damià Tomàs. La Torre de Llucmajor és una possessió plena d'història. Trobant dades d'aquell lloc que se remunten al segle XIV, diuen que l'any 1381 el rei en Jaume la va donar a sa família Febrer, en concret en el jove Bernat abans de sa cavaller. Va passar a mans d'Estornamira, Pareta de Mora, de Santa Cília, fins que en 1540 va passar a mans de sa família Villalonga. En el segle XIX pertanyia a Doña Catalina Tomàs a Fortesa Tugores i Denti, sa gran cristiana. Conten que aquesta noble era tan ric en propietats que podia donar una volta a tot Mallorca sense haver de sortir de casa seva. però allà on tenies cau era sa torre, on a més de rebre reis i príncep de rou de sa Mediterrània, entre els anys 1841 i 1878 hi va fer construir una església amb motiu del deixament del seu fill, don José Francisco. Sa seva construcció és ben curiosa, estil neogòtic, planta octogonal i absis hexagonal. I de sa seva consagració reté sobre sa protecció de Santa Maria, Mare de Déu del Pilar de Saragossa. Diuen que en aquell temps era més grossa que moltes iglesis de petit pobles de Silla. Avui sa capella no està consagrada, encara que a vegades s'hi fan celebracions civils i econòmiques. Ah, bé, que no vos ho he dit. Avui sa capella no està consagrada, encara que a vegades s'hi han fet celebracions civils i ecumèniques. Ah, que no vos ho he dit. Avui ses cases, corrals i altres herbes han esdevingut amb un complet sotaler. Visca el progrés! Però de lo que vos volia parlar és d'una història de l'any de la Picó. Sí, aquella que va passar mitjan segle passat i resté a veure en sa noblesa, riquesa ni balcana. Pertany a aquell temps en què sa gent vivia des fora vila. Tens d'anar a la baixa, però contents. Tens de grapades, de pols, d'olors i colors. Tens d'ingenuïtat. Tens en què el món estava dividit en dues parts, Mallorca i fora de Mallorca. Tens de paraers, porquers, figueraleres, majorals, amos i madones, missatgers, pastors, porcadors, espolsadors de meldes i de garroves. Tens d'espigolar. M'han contat que sa gent de sa finca i de ses propietats dels voltants acudia a l'església de sa torre a complir la precepte dominical. El celebrant de l'acte ecumènic era don Joan, un capellanet vell que romania la vila i que acudia a sa seva tasca eclesial amb un carruatge propietat de mestre Mateu Calet, un celleter vilatà i... D'això... Així en arribar... on aprofitava el temps. Mentre el capellà s'ocupava de les coses del cel, el menestral s'ocupava de les coses de la terra. Bé, vull dir que mentre el primer confessava la parròquia i celebrava missa, el segon, misses dites, apedaçava les guarnicions i estresos dels parroquians. Una simbiosi perfecta. Prova't aquí que un d'aquells diumenges, quan ja s'havien colcat damunt el carro i després de parlar d'estens i d'haver llosquetjat una bona estona, el capellà va començar a posar-se nerviós, neguitós, i venga a butxicar-se i a mirar dins el maletí.
Què hi ha res de nou?
Li va preguntar el celleter. I no, sí que hi ha, li va contestar el capellà. M'he deixat ses ulleres.
Ja ho val, no? I no val la pena tornar a la vila. Acabam de passar el carretó dels frares i ja som a mitjan camí.
Això li respongué el celleter. Bon Jesús meu, i ara què faig? Sense ses ulleres no podré dir missa.
Esperi, crec que tens la solució. Jo crec que enduc unes ulleres que no faig servir.
Va pegar una grapada dins el morrió i li va mostrar un vell estoig.
Val estar aquí?
Don Joan va arrufar el nas. No li agradava massa la idea d'haver d'emplear-les.
Ho provi, sant home. No pot perdre molt, i tant mateix.
Li va contestar el celleter.
Llavors ja han passat el carretó dels frares i...
I si això li va tornar a repetir. El carreró dels frares és un camí transversal en el camí de sa torre, més o manco a meitat de distància entre el punt d'arribada i de llum major. Aleshores, ven que no hi havia temps per girar en coa, tornar a la vila i arribar a temps per dimissa, el capellà va dir, idò, venga, ja ho veurem, i que sigui el que Déu vulga. En arribar, després de fer les salutacions de costum, cadascú va prendre pel vent conegut. Mestre Mateu va anar a fer sou a una cadira baixa que hi havia en el porxo dels missatgers i don Joan, en la seva maleteta, en sos estrissos consagrats, s'encaminà cap a l'església. En qüestió de mitja horeta, començarien a arribar els primers feligresos per confessar.
El diumenge som per preparar l'ànima. No fos cosa que Sant Pere mos cridàs. I si hem d'anar al seu costat, podria ser que anàs a la banda del que nosaltres mos pensàvem. Abans de rodar la clau de la porta principal, va alçar la vista per pegar una oada en aquella pilarica amb els dos àngels que l'adoraven, un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Quina capella més hermosa! Mestre Mateu també anava enfeinat. Ara, una puntada tac en aquella guarnició, suara una sargida en aquelles colleres. La feina del camp és dura. El pagès quasi sempre ha d'emplar tota la força i les eines s'esquincen de valent. I don Joan, mentre ego te absolva, pecat i estu, és nomina pàtria, fili, després de la missa en llatí i a l'esquena dels feligresos, perquè això de dir missa de cara a la gent no encara no s'usava. Acabada la missa, i després de pegar una mossegada i fer un rebentadet, s'encamallaren dalt del carro per tornar a colgar els ossos a la vila.
Un dia ben complet, don Joan?
Un diumenge ben aprofitat. Dues coladetes per fer un cocon atseient. Iau! Cap a la vila manca gent! Mestre Mateu va fer so gutural de rigor i unes tiradetes a les brides i l'animal arrimenut. Aquí tens les ueres i moltes gràcies.
Què tal? Com mos han anat?
I bé, mira, no m'ho pensava, però me n'he sortit, respongué don Joan. I mentre mestre Mateu les amagava dins la taleca, li van flocar.
Aquestes ueres han sortit molt bones, sempre han anat molt bé, però molt. Eren del meu cunyat. Quan va morir, les va dur una bona temporada a la meva sogra. Llavors, les vaig fer meves. I fa 9 o 10 anys enrere, quan encara duien els vidres, encara anava molt millor.
Així m'ho contaren, i així vos ho conto. I si no ho creus, ho aneu a cercar.
I fins aquí hem arribat, esperant que vos hagi agradat avui aquest programa dedicat a les nostres llegendes més tradicionals. La setmana que ve tornarem a ser aquí, si Déu vol, per presentar-vos un personatge femení molt especial, Necaterina la Fortesi de Togores, la gran cristiana. Gràcies a tots per haver estat una setmana més fidels a Som Balears.
IB3 Ràdio.